migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Us parlo amb molt de gust. No puc evitar dir que és veritat que si Puigdemont hagués agafat un AVE, igual ara no estaria a Waterloo. Però si hagués agafat un Rodalies, probablement encara estaria a l'estació de Sants. Això és el què? Igual no hagués sortit. La probabilitat de que no hagués arribat més enllà de Girona, doncs és pràcticament segura. Segura, eh? O que... Bé, no entraré més... Deixo el xascarrillo aquí i no entraré més basal en aquest cas, no? Però és una realitat, és veritat, però és que la xarxa de Rodalies té un què i cal una neteja, una reforma a fons, realment, eh? Bé, parlem d'una situació genial. D'una d'aquelles coses que no pots pensar, que possiblement pots intuir, però que després la ciència, la practicitat, l'empirisme dels metges i metgesses, doncs ho fan real. M'estic referint als nadons. Malauradament hi ha nadons que quan neixen, o per malaltia, o perquè són prematurs, o per qualsevol cosa, passen per l'UCI. Clar, són nadons, estem parlant de cosetes molt petites, molt fràgils. I els dos allà, i dius, ostres, com es pot ajudar? Doncs la lectura els hi ajuda. Sí, la lectura els hi ajuda. I aquí és on vinc a parar, que en un principi tu no pots imaginar que la lectura li pugui ajudar un nadó. Doncs sí, la lectura li ajuda. No només la veu, en aquest cas principalment, de la veu que tenen acostumada els nadons, que seria la veu de la mare, no? Que està filtrada doncs, a partir del líquid amniòtic, doncs es filtra la veu de la mare i els nadons la tenen gravada o la reconeixen. Però la lectura, si la mare llegeix, els nadons els hi ajuda moltes coses, amb estímuls en aquest cas. Tota aquesta biblioteca, s'ha creat una biblioteca de la Unitat de Cures Intensives de la Vall d'Hebron, és una iniciativa d'aquest hospital que pretén o vol ajudar en el desenvolupament cerebral dels petits prematurs o malalts. I aquí és on entra aquesta lectura, en aquest cas. Però també entra una altra qüestió, possiblement, també clau, i és ajudar l'estat d'ànim de les criatures i dels pares. Parlem d'aquesta iniciativa i d'aquesta biblioteca amb la doctora Fàtima Camba, que és metgessa adjunta del Servei de Neonatologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctora, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, doctora. Esto, ¿cómo empieza la idea de... Vamos a leerle... A los nadons que están en las UCIs. ¿Cómo empieza toda esta aventura? ¿Cómo se empieza a hilar?
Bueno, los que trabajamos en las UCIs, ¿no? Sabemos que estos niños también tienen un riesgo de afectarse su neurodesarrollo. ¿Mm? Con lo cual, siempre buscamos estrategias que ayuden a este neurodesarrollo. Y estos niños han de recibir estímulos que sean adecuados para ellos.
Ajá.
A veces los estímulos que reciben en la UCI son contrarios, les hacen daño, ¿no? Pero tenemos que compensarlos con estímulos que son favorables, como por ejemplo el estímulo de la voz de los padres.
Ajá.
Otras unidades, otros centros han ido más allá y han comenzado a leer, ¿no? Y han visto también que esto podía aportar beneficios, con lo cual, viendo los resultados, tenemos que pensar esta estrategia que es positiva para los padres, para los niños. Tenemos que usarla, tenemos que utilizarla como si fuera cualquier otro tratamiento que utilizamos.
O sea, digamos, doctora, que esto sería estimular las conexiones neurológicas de los niños. ¿Iría por aquí la cosa?
Claro, este cerebro que está en desarrollo necesita recibir estímulos para continuar desarrollándose. En base a los estímulos que reciba, no solo es la genética, sino que los estímulos que va a recibir van a condicionar su desarrollo futuro. Por tanto... Si estos estímulos han de ser favorables para eso, ¿no? Como la voz, el estímulo adecuado en cada momento. A veces no están preparados para hablarles, pero cuando están preparados tenemos que ofrecérselo. Ajá. Y la lectura, además, ofrece una gran diversidad de palabras a las que se va a exponer el bebé y esto va a condicionar un mejor desarrollo final.
Bueno, de hecho ya se ha instalado ya una biblioteca en esta unidad, ya que parece ser que está funcionando ya a pleno rendimiento.
Sí, aprovechamos el mes de San Jordi, el mes de abril, para instalar la biblioteca e iniciarla. Y hemos ido evaluando un poquito los resultados, ¿no? No resultados en salud, pero sino resultados en cuanto así se ha incrementado las veces que los papás leen a sus hijos o el número de libros que leen. Y nuestra experiencia desde abril está siendo positiva porque cada vez se lee más a los bebés durante el ingreso.
¿Y esto ya está comprobado ya que funciona, que les ayuda?
Sabemos que la lectura en la infancia es favorable y que ayuda a un mejor neurodesarrollo, no solo desarrollo del lenguaje, que sería lo esperable, sino un mejor neurodesarrollo global, y que los niños tienen mejor rendimiento académico y más salud en las etapas adultas. En el recién nacido hay menos evidencia, pero también hay algunos estudios que hablan de esto y que orientan a que estos niños se desarrollan mejor. Con lo cual, teniendo una estrategia que es coste efectiva, que además prácticamente gratuita, que no tiene efectos secundarios, seguro, solo tiene beneficios para todos los miembros, para todas las personas implicadas, pues tenemos que apoyarla al máximo.
Daño seguro que no va a hacer, o sea, eso seguro. Pero no deja de llamar la atención porque da la sensación de que, claro, son tan pequeñitos, tan delicados, tan, las ves ahí tan frágiles, que no sé hasta qué punto puedes llegar a la conclusión, bueno, si les leo puede ser algo favorable, sobre todo cuando son más grandes, sí, pero tan pequeñitos, llegar a estas conclusiones es asombroso.
Sí, nosotros en los recién nacidos siempre observamos su respuesta. Ante cualquier estímulo que les intentamos ofrecer, observamos cómo responden. Ellos no pueden responder verbalmente, pero sí lo hacen a través de su conducta. Y analizamos su conducta, ¿no? Si aquellas manifestaciones conductuales, bien sean motoras, autonómicas, que están manifestando, son de estrés o son de confort. Y es en base a esto en que decidimos continuar leyendo o no. Igual que hacemos otras muchas cosas en la unidad, cuando tenemos que hacer un procedimiento, si el niño a través de su conducta nos indica que no está preparado para eso, intentamos parar, ir más despacio o no hacerlo. Pero en cambio, con la experiencia de la lectura, estamos viendo que la mayoría de niños lo reciben bien y están confortables durante la lectura, con lo cual pues seguimos apoyándola.
Bueno, no sé si es muy tontería la que voy a preguntar ahora. ¿Es importante que sean los padres los que lean?
Creemos que es importante que sean los padres porque en general es importante que los padres participen en los cuidados y porque el estímulo que ha recibido el bebé dentro del útero fundamentalmente ha sido la voz de su madre filtrada a través, ¿no?, del líquido amniótico, etcétera. Pero ese es el estímulo que el bebé conoce y hay estudios en los que hablan que el mejor estímulo auditivo que puede recibir un bebé es la voz de su madre, incluso si le canta, si le habla, etcétera. Pero si no están los padres, también lo pueden hacer otras personas, los profesionales, otros miembros de la familia, etcétera.
Bueno, claro, cuando hablamos de la biblioteca que se ha puesto ya en marcha y ya funciona, ¿a qué tipología de personas atiende? Me refiero idiomáticamente hablando. Entiendo el castellano, entiendo el catalán, pero ¿hay otros idiomas?
Sí, hemos tenido también donaciones de algunas asociaciones del mundo árabe que nos han donado libros en árabe y después ha habido una gran implicación de todos los miembros del servicio y las personas, por ejemplo, los profesionales del servicio que están viajando a países de habla árabe o de habla urdu, que también tenemos muchos pacientes de Pakistán que hablan urdu, pues están trayéndonos libros para mejorar nuestra biblioteca, ¿no?, y poder dar libros a todas las familias, a todo tipo de familias, que eso es algo también muy interesante, porque muchas familias emigrantes quizás no tienen aquí libros de niños en su lengua madre, ¿no?, en su lengua materna, con lo cual poder también que la biblioteca disponga de esto creo que es una cosa bastante importante.
Pues doctora Fátima Camba, metgessa junta del Servei de Neonatologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, oye, muchísimas gracias por esta charla, felicidades por el trabajo que hacéis, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Doncs mireu, per posar dades, es calcula, i mireu la importància de tot això, es calcula que un nadó d'un nivell socioeconòmic mig-alt escolta 2.000 paraules de mitjana cada hora, davant de les 600 que escolten els nascuts en famílies de nivell socioeconòmic baix. Això és important perquè aquestes biblioteques el que fan també compensar aquest biaix lingüístic que hi ha, no?, envers dels nadons. Si fem càlculs així una mica ràpids, se traduiria que als 3 anys, aquests últims, podien haver escoltat 20 milions de paraules menys que els altres. És a dir, dels nivell socioeconòmic baix, escoltarien 20 milions de paraules menys que el de nivell socioeconòmic alt. És un què. I això, aquesta és la importància d'aquest desenvolupament cognitiu d'aquests nadons pobrets que estan a l'UCI, en aquest cas. Bé, de seguida parlarem amb l'Enriqueta, parlarem de salut, parlarem també de l'actualitat esportiva que passa per aquesta decepció del Barça al Gamper, tot i que l'entrenador Flick diu que el davant de València és una altra cosa. Parlarem de l'actualitat esportiva i també parlarem de les finestres. Tens Bricoventana ja, però por favor, ¿a qué estás esperando? Bricoventana, punés, perquè sabem la importància que és el confort i la seguretat de la teva família. Perquè amb l'arribada d'aquestes calorades o del fred, com estarem ben bé, un aïllament sempre és important i la finestra és un punt interessant per fer-ho. Per això estan les finestres modernes de Bricoventana, punés. Brico-ventana, punés, que mantindrà la teva llar o càlida o fresca, acollidora en tot cas, sense que tu ja li donis més... més mals de caps, no? Dóna-li a la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres amb Bricoventana, punés, Brico-ventana, punés, per a una comoditat màxima.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un 20 años de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí, puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú, que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Bienvenido. Buenos días.
Como te dicen tus clientes esto, con este calor nos encontramos hinchados como un globo. Y yo me añado a eso. Para adelgazar y deshincharse una vez por todas es hacer el plan 1, 2, 3 y vamos a perder de 4 a 7 kilos y más de 4 centímetros de volumen en solo 3 semanas. Más fácil que nunca. Enriqueta, explícanos cómo funciona todo esto.
Sí, Cruz, porque con esta ola de calor nos hace sudar más y a la vez retenemos más líquidos, o sea que nos hinchamos y nos provoca estar desanimados y muy cansados. Así que lo que necesitamos es hacer un reset, una limpieza, más renovar, más adelgazar y que el metabolismo se acelere y queme más calorías. Con el plan 1, 2, 3 conseguirás adelgazar, es rapidísimo, multiplicamos por 4 su efecto y podrás lucir un tipazo este verano. Así que si estás cansado de probar de todo y no te funciona, pásate ya al plan 1, 2, 3, que no son batidos, que sigues comiendo y sin efecto rebote.
Efectivamente, el plan 1, 2, 3, como no puede ser de otra manera, tiene registro sanitario, económico, fácil de hacer, es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para todas las edades, y en solo 3 semanas perdemos de 4 a 7 kilos. ¿Qué hacemos la primera semana, Enriqueta?
Mira, la primera semana tomamos los sobres con sabor a piña, que nos ayudan a una limpieza, ¿eh? Son drenantes, eliminamos toxinas, michelines, nos deshinchamos, recuperamos la cintura y bajamos más de 2 kilos y más de una talla.
¿Qué hacemos la segunda semana? ¿Cómo seguimos?
Pues seguimos con los sobres con sabor a naranja, pura fibra, prebióticos, recuperamos la flora intestinal, regulamos el estreñimiento y tu metabolismo. Y además, y aquí ya pierdes más de 3 centímetros de volumen.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Pues con las cápsulas captagrasas, que además son saciantes. Ellas nos atrapan la grasa, eliminamos, seguimos perdiendo peso. El resultado, pues de 4 a 7 kilos menos, que vas a poder controlar también, porque todos son beneficios, el azúcar, el colesterol, porque por fin consigues bajar de peso. Si lo quieres, puedes empezar mañana mismo tu plan 1, 2, 3. ¿Qué tienes que hacer? Llamarme 650 91-52-53.
Y además, Enriqueta, hoy tenemos una oferta fantástica para que consigas adelgazar ya. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
Venga, los oyentes de COPE, que nos llamen ahora a Cruz, de regalo las tres infusiones veraniegas Detox más Drena más Lipo para mantenernos súper hidratados y que se toman también frías. Pero los más rápidos, Cruz, les vamos a regalar el gel adelgazante que lleva Rolón incorporado, pues para destruir esa grasa localizada en esas zonas que más te molesten. Cada día un masaje y tu cuerpo estupendo. Vas a adelgazar con el plan y con esta gran promoción de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. Y repito el teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53 y disfruta de esta oferta, porque ya sabrás que ya lo verás, que el plan económico, el plan 1-2-3 es económico y toda la información la puedes recibir y la recibes por teléfono en ese, en el que te acaba de decir Enriqueta, 650-51-52-53, sin tener que desplazarte, y lo vas a recibir mañana por mensajería sin gastos de envío, llamando solo al plan 1-2-3, al 650-51-52-53. Y vamos a perder ya de 4 a 7 kilos en 3 semanas y 4 centímetros de volumen, casi sin darnos cuenta. Además, ya lo sabéis, y si no, os lo explico, porque además aporta una dosis extra de vitaminas y minerales. 650-51-52-53. Enriqueta Patunés, Patunets.
Patunets, molt grans per tu, també. Adéu, adéu.
Adéu, adéu, gràcies. I va, que de seguida parlem del temps, de la meteo que ens espera, que hi ha un canvi de temps, hi ha un canvi de temps interessant, sobretot marcat perquè baixarà la calor, del trànsit, com tenim la xarxa viària, i dels esports, amb un gant per oblidat. De seguida en parlem aquí, a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En FlexiCar hay muchos cars,
FlexiCar.
Tienes hipermetropía y no te permite ver de lejos ni de cerca. En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría. Con el láser Amaris 1050 y anestesia con dos gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta.
Gracias.
Soy fiel seguidor vuestro.
Muchas gracias, así me gusta.
Y siempre me escucho a vosotros.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí, que hace uno de Puerto Llano en Nápoles?
Tenía la opción de venirme de Erasmus y...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura
ya es
también.
Definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. La y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
COPE Cataluña y Andorra.
Doncs parlant de la meteo, escolteu-me, aquesta tarda ja començarem a notar un canvi de tendència aquest dimarts 13. No diré que és el dia de la mala sort, però en aquest cas que plogui no entenc que sigui una mala sort. Doncs esperem ja pluges aquesta tarda, que agafaran el seu punt àlgid demà. De fet, ja al llarg d'aquest matí ja han creuat ruixats de distribució irregular del sud-oest cap al nord-est, en aquesta direcció.
diagonal a Catalunya, no? Són més probables, o seran més probables, el quadrant nord-est, i a partir de migdia, a partir d'ara, aquesta tarda, ja s'espera precipitació en forma de xàfecs al terç nord, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i també arribaran aquests xàfecs que procedeixen de l'Aragó a punts de la meitat oest. És a dir, que serà tot aquest... La intensitat serà feble, moderada, localment forta, podem trobar de tots en funció d'on et trobis, en aquest cas, no? Són molt d'estiu, perquè les quantitats seran minces o poc abundants, i en funció d'on et trobis poden ser localment molt abundants. Insisteixo, més cap al Pirineu, Pirineu i Prepirineu, en aquest cas, Això sí, aquesta tendència es mantindrà ja des d'aquesta tarda i fins demà dimecres, durant tot el dia. De fet, per dimecres ja tenim una alerta per l'estat de la mar. I dimecres sí que esperem uns ruixats que poden ser ja més abundants, local més abundants, no tot el dia, Són d'aquests xàfecs que ara plou, ara no, ara estic núvol, molt d'estiu, en aquest cas. No serà una pluja continuada, però sí que pot aparèixer en qualsevol moment i en format de tempesta. Les temperatures, clarament, sobretot ja demà dimecres, clarament baixaran. Vull dir, aquesta calor onada que teníem avui ja s'acaba. Avui s'acabarà aquesta tarda i entrarem dins d'un dia calorós. El que és que amb els núvols hi haurà una certa xafogor, en aquest cas. Però la calor baixa. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon migdia. Doncs destacar aquesta hora un accident a l'autopista AP7, a la Jonquera. Deixa només un carril obert en sentit nord, en sentit França, i són més de 3 quilòmetres de cua en aquest punt de l'autopista AP7. També per obres, problemes a la C-17 entre Canovelles i Granollers en sentit sud, en sentit Barcelona, i el tram habitual de la ronda de dalt de Barcelona a la Vall d'Hebron, amb un quilòmetre de cua en aquests moments en sentit Trinitat. A banda d'això, per volum de trànsit, veiem aturades a diverses vies, com poden ser la Nacional 260 a Bolvir en direcció nord, també la GI-614 en direcció Cadaqués, en un tram de 3 quilòmetres, o la C-63 d'entrada a Lloret de Mar, en un tram de 5 quilòmetres. De moment, això és tot des de Catalunya de Trànsit. Molt bon dia.
Gràcies, Marta. Cuida't. Qui va veure ahir el Gamper o qui va anar a l'estadi, l'Olímpic de Montjuïc, doncs segurament va sortir molt decebut amb un 0-3 que va encaixar el Barça davant el Mónaco, que no és un rival petit, també s'ha de dir tot, Víctor Navarro, com estàs? Benvingut.
Molt bones. Què tal? Cruz des de l'Auditori del Camp Nou, de l'Auditori 1899, que estan acomiadant a Sergi Roberto i que de la seva família, els trofeus i el Sergi fent-se fotos amb les seves filles i amb els seus amics més íntims.
Què tal? Com ha estat aquesta cerimònia d'acomiadament del Sergi Roberto?
Doncs molt bé, mira, molt emotiva, el Sergi s'ha emocionat en un moment del seu discurs, no hi ha hagut roda de premsa, però hem escoltat també el president Laporta, que s'ha emocionat també, que l'acomiadat estaven els seus excompanys i excapitans, el Gerard Piqué, i a Carles Puyol i Xavi Hernández. Xavi Hernández, que s'ha retrobat amb Laporta aquí, des del seu comiat, doncs s'ha trobat aquí. Sergi Roberto ha tingut a tota la plantilla, tots els seus companys fins ara estaven aquí, només ha faltat Jules Koundé i l'entrenador Hansi Flick, que no el va entrenar realment i no el va conèixer com a jugador. Sergi Roberto, ara l'estem veient fent-se les últimes fotografies amb els seus trofeus de 18 temporades a Can Barça, des de 2006, que va arribar sent un nano procedent del Nàstic fins ara. És l'últim gran capità del Barça. Només queda Ter Stegen a la plantilla ara que ha guanyat la Champions, la del 2015. I també veiem la pilota i la samarreta d'aquella nit, que la recordaràs, Cruz, perfectament, contra el PSG amb el seu gol. Mm. Aquella pilota signada per tots els jugadors i la samarreta que anirà directe al museu, com si fos un trofeu més, anirà directe al museu del Barça.
Ah, és l'original, vull dir, que no és una pilota que diguis... Sí, sí. No, és aquella, la que va empantar a la porteria del PSG.
La pilota aquella i la samarreta, i la pilota signada pels seus companys. Sí, sí, sí.
Bé, molt bé.
I aquí la tenen.
Home, estem parlant d'un jugador que ha donat molt al Barça, en aquest cas, i no sé si ara es buscarà equip, s'ha de buscar equip, no?
S'ha de buscar equip entre la Sèrie A, la Premier, volia ell, veurem on acaba, encara no ho té decidit, però aquesta és la seva situació, i evidentment d'això parlarem a Sportscope avui a partir de les 3 i 25 minuts, però també del que deies del Gamper, analitzarem amb l'Àlex Delmas, analitzarem aquest 0-3, primera derrota del Barça al Gamper des de fa 12 anys, i analitzarem tot això.
Com vas veure el Barça i el Gamper? Perquè és un aixequem les orelles, no?
Sí, però no podem treure conclusions com a tal, però sí, és una alerta que dissabte vas a Mestalla i que has d'estar preparat per
sí,
la Lliga.
És una alerta, no, és veritat que és un partit, és el que és, el Gamper, però quan el Barça té baixes i acostuma a fer equips d'aquests experimentals, és una possibilitat que pugui haver un equip experimental o no habitual damunt d'una gespa, i quan veus això dius, ostres... Bé, no sé. En clau espanyol, què tenim?
En clau espanyol, important. Avui ha tornat als entrenaments Joan García, el porter, que torna i el vol l'Arsenal i molts equips d'Europa. Veurem com queda la seva situació i estarem pendents. Ho expliquem amb el Juan Arias i també amb el Girona. Estarem molt pendents de la presentació d'Oriol Romeu, la representació, perquè torna Oriol Romeu al Girona, i pendents també que debuta el Girona el primer català. Dijous a casa del Betis, a 2:15 de la nit, debuta el Girona en Lliga, o sigui, queda res, 2 dies.
Pues jo tinc por, què vols que et digui, Jo tinc por. Pues
sí,
jo
sí, sí.
Jo tinc por.
Calen reforços allà.
Va, i en clau poliesportiva penso que toca tornar a parlar de handball.
Sí, perquè torna la pretemporada del Futbol Club Barcelona d'handbol, sense els Olímpics, però estaran aquí, ja, estan ja preparant aquesta pretemporada i torna amb força l'equip d'handbol, que és una de les seccions que més títols dona aquí al club. Així que tot això comentarem a partir de les 3:25 minuts a Esports Cop, en la versió d'estiu, però que quedarà tot perquè parlem de tots aquests apunts interessants de l'esport.
Víctor, acaba de gaudir d'aquesta cerimònia. Cuida't.
Perfecte, una abraçada.
Gràcies, Víctor. El Víctor Navarro, des de Can Barça, que ens explicava, des d'aquest auditori que ens explicava precisament, estava assistint a l'acomiadament del Sergi Roberto com a gran capità del Barça, fent-se la foto amb tots els trofeus que ha fet durant aquesta carrera, d'una època gloriosa, Una època gloriosa a Can Barça. Bé, de seguida, en parlarem d'una situació útil, insisteixo, i encara estic pensant, mireu, jo ja he tornat de vacances, però estic pensant en les persones que marxaran ja, possiblement dijous, aprofitant el pont del dia 15, aprofitant tot aquest pont, i ja la segona quinzena d'agost. Les persones que marxin, segurament molts pensaran, marxarem una farmaciola? Molts de nosaltres, quan marxem de vacances, encara que sigui un hotel, portem una petita farmaciola, amb un ibuprofè, amb un paracetamol, per aquestes coses, no? Tiretes, per si de cas, no? Però com preparar i com seria una farmaciola perfecta per viatjar? On sigui, en diferents funcions, no? Què és imprescindible que porti aquesta farmaciola? De seguida parlarem amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona per treure conclusions d'aquesta essencialitat de farmaciola.
I tu, què piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV Samsung de 55 pulgadas de última generación desde 0 euros. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Philips,
Nilfisk,
AEG,
Haier,
Lidl,
Wiesel y muchas más.
El frigorífico, el horno, la aspiradora.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La qüestió és que va en funció de la teva destinació, d'on vagis, d'on no vagis, d'on si la qüestió hi ha més civilització o menys civilització, de l'accés que puguis tenir a cert tipus de medicaments o atenció mèdica o farmacèutica, de les normes i de les lleis que tinguis si viatges fora de la Unió Europea en aquests països, de la importació o els medicaments que pots portar.
I de les recomanacions, sobretot si viatges fora de la Unió Europea i t'estàs medicant perquè tens una recepta mèdica i t'has de medicar. Què has de fer en aquell cas? Doncs parlem de la farmaciola de viatge i parlem d'aquesta farmaciola perfecta i idònia. Parlem amb la Pilar Domingo, que és farmacèutica del Centre d'Informació del Medicament del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona. Pilar, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Pilar. Escolta'm, com posem, o què, com és la farmaciola ideal, la perfecta, per portar de viatge?
A veure, hem de tenir en compte, és molt important el que heu comentat, si prenem una medicació de manera crònica, és molt important que portem aquesta medicació crònica. A més, sempre la portem a mà com la farmaciola. Sempre l'hem de portar a mà per evitar problemes amb equipatges i, a més, és aconsellable aquesta medicació crònica que també s'acompanyi d'un informe del metge, si veiem a l'estranger un informe que sigui en anglès, per evitar problemes si necessitem una atenció mèdica fora de la nostra residència. Vale? A més d'això, el que consideraríem una miqueta, doncs, el bàsic per a aquesta farmacola. Hem de comptar amb analgèsics, antitèrmics, de tipus paracetamol, fins i tot Ibuprofè, que a més en el gèstic doncs, també té la seva vessant antiinflamatòria, per necessitem doncs, algun dolor, algun accident que tenim. A nivell de mitjans de transport, cotxes, avions, vaixells, vale? Si et mereixes o algú del grup o no que vas, es mereixa tenir en compte doncs, medicaments que s'utilitzen per minimitzar els efectes d'aquest marejos. Vale? Després, a nivell gastrointestinal, que això és molt habitual perquè canviem d'alimentació, canviem de pautes d'hidratació, doncs s'ha de tenir molt en compte doncs, antidiarreics, vale? Encara que hem d'anar a utilitzar-los de forma molt puntual, perquè aquestes diarrees per viatges acostumen a ser autolimitades 24-48 hores, però a més d'això podem necessitar doncs, antiàcids, per qüestió de si és gàstrica, podem necessitar un tipus de laxant, perquè és el que hem dit, l'alimentació canvia bastant. En el cas d'una diarrea és molt important preparat de rehidratació oral, una deshidratació, que a més la diarrea estaria potenciada per les altes temperatures. Vale? I a nivell gastrointestinal, això seria el bàsic, laxant, antidiarreis, antiàcids.
Suposo que una part important també són medicaments que puguis portar a un altre país, no?
Medicaments que puguis...
Que puguis, si viatges fora d'Espanya, que puguis portar a un altre país. En aquest cas, suposo que no sé si s'hauria de mirar una normativa o com s'ha de fer això.
Bueno, a veure, en principi, la teva medicació, la medicació que tu pots necessitar, tant durant el teu viatge com l'estada en el destí, vale? Això està justificat, de fet, a nivell de viatges en avió, viatges en vaixell, ja les companyies de transport ho eviten, està justificat que tu puguis portar aquell producte, vale? El que sí que demanem per això és acompanyar-ho sempre d'un informe mèdic, d'un informe que justifica la necessitat d'aplicació perquè pateix d'aquesta patologia, vale? Per evitar problemes. Però amb la teva aplicació, la que pots necessitar durant el viatge i la que pots necessitar la teva planta, sí, està justificat que ho portis. No tindries problemes més d'autoritzar de tota manera.
I conforme tirites, o portar venes, o portar una cosa així, també seria interessant?
Això també seria recomanable, vull dir, tot el que és el producte sanitari per cuidar, per tenir cura de ferides, per tenir cura de, doncs, ferides, talls, vale? Tiretes, venes, cases estèrils, putó, esparadrap, algun antisèptic per netejar aquesta ferida, encara que també la podem netejar amb aigua i sabó, però algun desinfectant tipus doncs una polidona iodada, una clorexina, l'alcohol, vale? Aquestes també serien adequades. Un termòmetre, vale? També seria a tenir en compte. I segons el destí, que no és el mateix doncs, viatjar un lloc de... viatjar a l'estiu, que viatjar amb altres temporades de l'any, vale? Tot el tema de repel·lents d'insectes, de cremes de protecció solar, tenim molt en compte protectors labials, vale? Que també es cremen molt amb el sol, mosquiteres, productes per potabilitzar l'aigua, tipus pastilles per potabilitzar l'aigua,
Ostres, això ja és una farmàcia. Estem parlant d'una qüestió ja seriosa, eh? Partides per potabilitzar l'aigua, estem parlant d'una situació que viatgem a la selva, mínim.
Clar, però és que hi ha moltes vegades clar. Que no viatgem en un viatge organitzat i anem a un hotel o anem a un apartament, sinó que anem a fer... Doncs,
clar, és un viatge d'aventures d'aquests.
Això mateix, viatge d'aventures. I també tenia en compte, vull dir, si un viatge d'aventures o no, si viatgem a un altre país, és molt important que amb la suficient antelació tinguem en compte vacunes que són necessàries per viatjar amb altres països, profilaxi de malalties que es poden contagiar amb altres països, com tipus malària, hem de tenir en compte que això necessita un temps. Les vacunes poden necessitar un temps per començar la seva immunitat. Per tant, és molt important que sol·licitem els centres de vacunació internacional amb suficient antelació com perquè ens puguin entrar les vacunes que necessitem i que quan arribem al nostre viatge aquelles vacunes ja estiguin començant a fer.
Ja estiguin funcionant perfectament. Conforme aquests productes, per exemple, se'm passa pel cap, les pastilles potabilitzadores de l'aigua, són difícils d'aconseguir o vas a la farmàcia i ja ho pots trobar?
No són difícils d'aconseguir. Sí que actualment a farmàcia no es troben, però no són difícils d'aconseguir a establiments de caire esportiu,
d'acord,
de senderisme, de muntanya...
D'acord. Doncs tenim una bona formació que tant de bo no haguem d'utilitzar, però sempre és aconsellable aquesta prevenció, sobretot quan viatges.
Okay. I a més, aquesta farmaciola, no només és important el contingut d'aquesta farmaciola, sinó també la conservació d'aquesta farmaciola. Vull dir, els medicaments tenen unes temperatures de conservació, tenim els de nevera, vale? I s'ha de mantenir en la nevera. El rang de conservació d'un medicament de nevera entre 2 i 8 graus, per tant, hem de tenir en compte això.
Clar, tots aquests medicaments que necessitin aquesta conservació, que no es facin malbé, sobretot en aquesta època de grans calorades.
Això mateix, podem necessitar tenir una nevereta portàtil, podem necessitar doncs, assegurar-nos que en el lloc on anirem tindrem una nevera per fer un emmagatzematge correcte d'aquests medicaments. La resta, que no són de nevera, acostumen a tenir unes temperatures de conservació entre 25 i 30 graus. Per tant, també hem de tenir cura en aquests medicaments. No deixar-los mai al bolxo, a la taula del restaurant i que li doni el sol, o dintre del maleter o un cotxe. ¿Vale? O sigui, hem de tenir en compte que s'ha de mantenir sempre en un lloc fresc, en un lloc sec, que no hi hagi problema d'humitat i que la temperatura sigui només dintre de 25-30 graus. Si no tens un aire condicionat, doncs, bueno, a l'habitació que estigui més fresqueta de totes.
Doncs, Pilar Domingo, farmacèutica del Centre d'Informació del Medicament del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona. Escolta'm, gràcies per aquests incendis que ens has fet de la farmació l'essencial per portar-nos en funció del destí. Això tant de... en funció del viatge que fem. Molt amable per la xerrada.
De res, a vosaltres, que vagi molt bé.
Gràcies, molt amable. Doncs, escolta, vas amb aquesta farmaciola i tranquil·lament ja pot passar qualsevol cosa que Déu no vulgui, tu en fusta, perquè amb aquesta farmaciola no has de tenir cap mena de problema, ni molt menys, eh? Bé, de viatges, que els que comencin vacances... Ja sigui demà, ja sigui... Sí, demà seria el darrer dia, molts ja començaran el dia 15, aquest proper dia 15 demà passat. Doncs us desitjo molt bones vacances, eh? Que sigui un dels primers que pugui desitjar bones vacances i els que tornin, doncs benvinguts siguin, ja estem tots aquí. Què hem de parlar de seguida? Mireu, hi ha un què important que ens hem de prendre molt seriosament, ja s'està fent, més la població que a vegades les administracions, però ja s'està fent, i és... La sequera, que cada cop plourà menys i cada cop tindrem menys aigua disponible. Això ja és una realitat. És una realitat avui, sembla que aquest any és quan se n'han adonat, després de 3 anys de sequera, però sembla, i això diuen els models de canvi climàtic, que ens hem d'acostumar a això. A partir d'aquí, què hem de fer si volem mantenir, doncs, posar en marxa l'enginy i trobar una solució al problema? De fet, la Universitat de Girona s'ha posat en marxa i ha trobat una iniciativa i una manera de produir arròs amb la meitat d'aigua. Això és força interessant, eh? Produir arròs amb la meitat d'aigua, però de la mateixa qualitat o no? En parlarem de seguida
aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Enriqueta, necessito una fórmula express para perder unos 4 kilos. Tengo un evento en 3 semanas. ¿Qué me recomiendas?
Te recomiendo el plan 1-2-3, que en solo 3 semanas eliminas el volumen, la grasa localizada en barriga, piernas y caderas, y que no son batidos, sigues comiendo. Es económico, con registro sanitario, y me perderás de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Nos ayudan a bajar volumen, toxinas, líquido, y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Y reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de cintura.
Y la tercera semana con las cápsulas sacientes que captan la grasa.
Sí, ya pierdes unos 5 kilos de media. Llama ya al 650 51 52 53. Es económico, lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y además con una super oferta hoy.
¡Gratis! 28 parches reductores anticelulíticos más el té detox más una caja de galletas saciantes. Recuerda que es apto para todos, hombres y mujeres. Llama e infórmate. Eliminas peso, michelines, volumen, celulites y adiós a la piel de naranja. 650 51 52 53.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara que estava parlant d'aigua, precisament, era que parlem d'aigua, atenció, perquè m'estava fixant a les alertes del Servei Català de Meteorologia i han augmentat i han disparat unes alertes per temps violent al Segrià i a la Noguera. És un perill màxim per temps violent. Pot caure pedra de diàmetre més gran de 2 centímetres, ratxes de vent que poden superar els 25 metres per segon i esclafits i o tornados o mànegues. Atenció, perquè el perill i l'alerta principal està a la Noguera i al Segrià en aquesta predicció i en aquestes alertes que han disparat el Servei Català de Meteorologia. I hi ha una alerta per intensitat de pluja a tot la part oest de Catalunya, al Pirineu i al Prepirineu, per intensitat de pluja. Localment forta o molt forta, però insisteixo en aquesta alerta vermella de 6 sobre 6 a la Noguera i al Segrià per intensitat de pluja i mànegues o temps violent. Parlàvem d'aigua i parlàvem de la necessitat de fer front a la sequera. Parlem de que la Universitat de Girona ha trobat aquesta manera de produir arròs amb la meitat d'aigua. Es pot fer? Parlem amb el senyor Gerard Arbat, que és un dels investigadors que ha fet aquesta recerca. Gerard, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres, Gerard.
Gràcies.
Funciona tot això? Com funciona el fet de fer arròs sense inundar camps?
Bé, És correcte el que dius. Hem aconseguit fer arròs sense inundar els camps. Ara bé, fem servir una tecnologia ja coneguda amb d'altres conreus, que és el reg per degoteig. El reg per degoteig, doncs, aplicar aigua gota a gota, i el que fem és mantenir un sòl molt proper a la saturació, és a dir, carregat d'aigua, però sense inundació, amb la qual cosa sí que aconseguim un estalvi d'aigua comparat amb el sistema convencional de camps, doncs, inundats, amb sembra amb moll, però també requereix, doncs, volums d'aigua, no? Aconseguim uns estalvis de l'ordre d'entre un 40-50%
del
que seria camps inundats.
Doni-do, sí, un 40-50%, Déu-n'hi-do,
40-50%, també depenent de la textura del camp. Nosaltres hem fet experiències amb diferents textures, i, és a dir, sòls més arenosos i sòls més argilosos, i l'estalvi ha estat més gran quan amb textures més argiloses, per exemple.
Sí, sí. Gerard, i com surt la qualitat del producte? Com surt l'arròs?
Sí, bona pregunta. De fet, nosaltres hem fet aquestes experiències de la mà de productors que valoren molt la qualitat la qualitat, perquè doncs és arròs doncs de Pals, i llavors ells part d'aquesta producció la venen amb aquesta denominació i la valoritzen i estan molt enfocats a fer un arròs de qualitat. Llavors, amb aquests sistemes hem aconseguit produccions pràcticament iguals al que seria la producció amb inundació i amb qualitat, amb qualitat equivalent.
Clar, no hi hauria, sí. No hi hauria una diferència.
No hi hauria una diferència, diguéssim, amb les propietats culinàries de l'arròs respecte al produït per inundació, que almenys fins on hem vist amb els estudis que hem fet.
Clar, això en qüestió ja no només d'aigua, sinó econòmicament, pel pagès, això ha de ser també un gran estalvi, no? Perquè si estem parlant d'un 50% menys d'aigua, estem parlant de que també hi ha un estalvi econòmic important.
Bé, aquí no et puc donar la raó, perquè el tema està en que el sistema d'instal·lació
d'aquest
sistema reg per degoteig és molt més car que no pas el sistema que requereix per fer el sistema convencional de reg per inundació. I en aquest sentit requereix una inversió que en aquests moments doncs l'ha de fer l'agricultor. Fins i tot, bueno, les experiències aquestes s'han portat a terme doncs al llarg d'una sèrie d'anys, no? Des del 2016 fins l'any passat. Ara actualment nosaltres tècnicament hem vist que és factible. Hi ha algun agricultor que ho està fent sota la seva, diguéssim, completament per ell, no?
Sí, sí.
I vull dir que és una tecnologia que ja està prou madura com per aplicar, però el hàndicap que té és el tema cost, el tema cost del preu de l'inversió que li requereix.
Home, no especularé amb tot això, però suposo que si el problema és la sequera, el problema és estalviar aigua, les administracions entrarien a ajudar els pagesos, que igual estic suposant molt, però seria una qüestió, sobretot avantatge d'estalvi d'aigua, que és una qüestió de les parts més beneficioses en tot això, seria aquest important estalvi d'aigua obtenint un producte de la mateixa qualitat. Vull dir, és una qüestió prou important, això.
Sí, com que el tema aigua cada vegada, doncs hi ha una competència forta per aquest recurs, i doncs és un bé preuat, no?, que menys com, bueno, com va ser l'any passat o aquest any, doncs això, no? Segurament que requeriria de l'ajuda de l'administració perquè els agricultors poguessin fer-lo servir. Per altra banda, doncs també cal tenir present que nosaltres amb els anys que portem estudiant aquest sistema també creiem que no és un sistema que es pugui aplicar al 100% de la superfície de Pals o de la zona que coneixem, no?
Depèn de la terra, depèn del sol, tot això? De què depèn que es pugui aplicar?
Sí, depèn, com dius tu molt bé, del sol, i hem de tenir present que, clar, l'arròs en la nostra zona es fa en una zona que és d'influència deltaica, no?, o almenys una part, i llavors hi ha sols que tenen influència del mar o fins i tot d'antics entrades del mar que hi va haver doncs, durant molts anys, no? Llavors hi ha sols que tenen problemes de salinitat i requereixen d'un aport més gran d'aigua que el que donem amb el reg per degoteig per poder mantenir i controlar aquesta salinitat i que no pateixi el cultiu. Llavors hem vist que s'hauria d'estudiar bé i, de fet, el treball del grup en aquests moments va en aquest sentit, no?, de mirar les dotacions d'aigua, sigui pel sistema que siguin, en diferents zones de la zona de producció de Pals.
Suposo, no sé, el següent pas serà encara intentar reduir més l'aportació d'aigua? Fer arròs amb menys aigua encara?
Bé, no és tan aquest el nostre objectiu actual en els projectes que tenim en aquests moments, sinó que fem un enfoc més integral de l'àrea, de la zona arròs de Pals, on es produeix arròs de Pals, i també conviu amb d'altres conreus. I el nostre enfoc està en veure doncs, aquest equilibri difícil que hi ha entre mantenir sols amb un potencial agrícola utilitzant òbviament, la quantitat d'aigua necessària, mínima necessària, per poder continuar fent aquesta activitat i mantenir, doncs, podríem dir, l'agroecosistema que hi ha aquí, no? Que és una zona, doncs, com segurament sabeu, amb molts usos, no?
Sí.
Hi ha usos de tipus turístic, un entorn doncs, d'espai natural protegit, hi ha l'agricultura, que conviu i manté aquests entorns, no? dels camps d'arròs, hi ha zones humides, properes, les basses d'Encoll, per exemple, que tenen un valor ecològic important, i creiem que per mantenir aquest entorn el que és important és que l'agricultura, almenys aquest és el nostre plantejament, pugui continuar existint en aquesta zona, produint un producte de qualitat que té un valor afegit important, no? Que és l'arròs amb denominació de pals, i que al mateix temps es pugui mantenir aquest espai, doncs, aquest agroecosistema tal com és ara, no? O com, que és un equilibri fràgil, i el nostre enfoc és aconseguir això amb l'aigua que tenim, no?
Sí, que cada cop, tant de bo sigui així, que, sí. que no sigui així, cada cop és menys, malauradament.
Sí, que hi ha anys que no disposem, o que convé fer-ho molt bé per poder continuar amb aquesta activitat, no?
Doncs, senyor Gerard Arbat, el membre del grup de recerca, enginyeria i gestió del REC de la Universitat de Girona, escolta'm, gràcies per les explicacions i felicitats per la feina, molt amable.
Gràcies a vosaltres i a l'audiència.
Igualment, una abraçada, cuida't molt, eh? Doncs, escolteu, és una manera d'estalviar aigua. Per cert, no sé si estàs buscant cotxe. Si estàs buscant canviar-te el cotxe, recordmotor.com. Recordmotor.com, amb cada quilo, allà podràs trobar més de 150 cotxes de qualitat i en perfecte estat. A més, et donen un certificat amb 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que garantitzen la qualitat. Entra ara a recordmotor.com, amb cada quilo, eh? Recorda, més de 150 cotxes de qualitat. Recordmotor.com. Toquem pràcticament les dues de la tarda. Abans de donar pas a la Pilar García Muñiz, recordar aquesta alerta vermella que hi ha per intensitat del temps i per temps violents que hi ha al Segrià i a la Noguera. És una alerta vermella que estarà durant tota aquesta tarda i sobretot la part oest de Catalunya tota té una alerta groga o vermella per intensitat de pluja o temps violent i tot el Pirineu. Així que molta prudència si heu de tenir desplaçaments, molta atenció en tot això, eh? Ara sí, arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una molt bona tarda.